Són les 11, el 12 de febrer, li queda una hora, i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
I en l'hora que ens queda tenim moltes coses, per exemple, tres cites importants. Conversarem amb un periodista salvadorenc que ara mateix és a l'exili per haver criticat el president del Salvador, Nayib Bukele, i per denunciar els seus pactes amb les mares, les bandes de joves delinqüents que han arribat a provocar dades de mortalitat del nivell d'una epidèmia entre els joves. En els anys de Bukele, la violència s'ha frenat als carrers, però Òscar Martínez, amb qui conversarem, denuncia que ho ha aconseguit amb l'aplicació d'un estat d'excepció que retalla les llibertats de la població. És dijous i, per tant, tenim una cita garantida de qualitat, sessió golfa amb l'Àlex Gorina, i no s'escaparà de parlar de, per exemple, els Premis Gaudí o de dues produccions de molta actualitat. Històries de la Bona Vall, de José Luis Garín, i de la sèrie del moment, Más que Rivales. I ens acompanya, com sempre, aquí a l'estudi, des de les 10, un oient. El d'avui és un botiguer de tota la vida i que sap perfectament com resoldre quina part de la carn és millor per fer a la brasa o al forn. Ha conduït la mítica cansaladeria Puig, del barri de Sant Andreu de Barcelona, però ara que està jubilat té un propòsit encara més gran. És el president de la Fundació Barcelona Comerç. I resulta que Barcelona acaba de ser escollida capital europea del comerç de proximitat. És ell, en Pròsper Puig, a qui entregarem l'última paraula avui, amb qui parlarem abans de la mitjanit. Doncs som-hi, que ens queden 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I entrem a la recta final del 12 de febrer escoltant les veus que han marcat aquesta jornada. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Ens hem llevat, hem baixat i hem vist això. La taula aquesta trencada aquí, no sabem d'on ha vingut.
Una mesa de ping-pong s'havia estrellat con mi cotxe.
Mira, de cop i volta m'he trobat la palmera a sobre.
Sobretot les afectacions més importants han estat per caiguda d'arbres, arbres de grans dimensions. Queden encara aquestes intervencions, acaba de retirar arbres i elements que poden obstaculitzar la mobilitat i, per tant, doncs, queden encara hores de feina en el conjunt de les zones més afectades.
Si a Barcelona hi ha una alerta vermella, doncs a Barcelona es prengui una decisió, però que, en canvi, si a Girona o al Gironès hi ha una alerta taronja fins a una hora i posteriorment passem a groga, no? Doncs també, d'alguna manera, aquesta sensació al territori de que hem estat molt pendents del que passa a Barcelona per decidir el conjunt del país sí que hi ha sigut.
La predicció del Meteocat ens deia clarament que havíem d'actuar com s'ha actuat. Aquesta predicció s'ha complert.
S'ha avançat tant en l'àmbit normatiu una altra vegada, de debò. Això és perquè vegin la coordinació que hi ha entre departaments.
Ha estat una imatge molt lamentable i molt significativa, que quan ens arriba un EES Alert, que hauria de ser un CAT Alert aquí, però en tot cas és una EES Alert, vostè, aquí, al faristol, en directe, el que estava era rient-se de l'EES Alert. És així, és així.
Senyora consellera, dimita.
La mala gestió
que s'ha fet a nivell comunicatiu.
La gent necessita que vostès actuïn, que exigeixin, que fiscalitzin, que piquin pedra, que plantin cara. I la realitat és que aquesta crisi els ha superat i hauran d'assumir responsabilitats.
Mentre el seu president del partit, Oriol Junqueras, diu públicament que cal que dimiteixi la consellera Paneque, vostès no gosen posar-ho després per escrit.
És molt bona notícia que avui s'hagi aprovat aquesta llei contra els lladres multireincidents. Ho és perquè els lladres que acampen per Catalunya robant i espantant dia sí, dia també, i que entren per una porta i surten per l'altra, amb aquesta llei entraran per una porta, però ja no sortiran.
Nosaltres no compartim el tufillo racista que té la iniciativa de PP i de Junts.
Aquesta llei no servirà ni per aturar el furs ni per aturar Aliança Catalana.
Este es el resultado cuando los señores y señorías del Partido Socialista y del Gobierno se apoyan en Junts, que es el populismo punitivo.
Quan parlem concretament de la multireincidència, hem de tenir en compte que, efectivament, els lladres multireincidents generen certa alarma social, o es vol, o s'estableix un debat al voltant d'això que genera certa alarma social, però no és un fenomen criminològic nombrós en absolut en la quotidianitat dels jutjats.
Final del partit. El Barça s'endú una golejada d'estrèpit al Metropolitano, una golejada que s'ha cuinat i s'ha realitzat a la primera meitat.
Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Són les 11 i 7 minuts. Un institut de València denuncia que els cines Yelmo els han posat traves per fer una activitat a les seves sales perquè la professora del centre va fer la sol·licitud en valencià. Des de la gerència del cinema se'ls va demanar que la comunicació fos en castellà o en anglès perquè en valencià no els entenien. Anem cap a València, per tant, Alba Barbosa.
La docent de literatura castellana va fer la petició als cinemes Yelmo Campanar per portar-hi uns 100 alumnes a veure la projecció del Cautivo. En un intercanvi de correus, el gerent li insisteix en 4 ocasions que tramiti la petició en castellà perquè no entén el valencià i que la gestió pot tirar endavant sempre que utilitzin un idioma en què els pugui entendre, i afegeix que en el seu cas pot ser el castellà o l'anglès, però no el valencià. La professora de l'IES Benicalap ha explicat a aquesta emissora que no han acabat fent l'activitat i que el cas ha arribat al claustre i al Consell Escolar, que considera que s'han vulnerat els drets lingüístics a l'exigir a la docent que canviés de llengua. Ignasi Jara, membre del Consell.
Realment és dels cines i Elmos ens entenien perquè una altra part de la informació sí que estava arribant i teníem resposta, però s'hi negaven rotundament a seguir amb el procés si ho fèiem en valencià, no si ho fèiem en castellà o en anglès. Clar, això és una vulneració dels nostres drets lingüístics que està en contra de l'Estatut d'Autonomia.
El centre va interposar al cinema 2 reclamacions i, segons l'Institut, els han demanat disculpes, assegurant que revisarien els protocols, tot i que consideren que no han infringit cap dret lingüístic.
Demà hi ha programació especial a Catalunya Ràdio, per exemple, el Catalunya Nit. Demà el començarem a les 9, serà de 9 a 10. Estarem celebrant el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial que recorrerà tot el país. Des de les 8 del matí fins a la mitjanit, 2 equips es desplaçaran en bus pel territori i aniran fent parades on es trobaran amb els realitzadors de Catalunya Ràdio, ICAT i Catalunya Música, i hi haurà actuacions musicals. Marc Ruiz.
Un equip estarà format per Ricardo Ostrell i Agnès Marquès, que de ben segur que aquesta hora està intentant agafar forces, eh?
Sí, perquè, clar, perquè demà s'hi ha de posar d'hora, eh?
Correcte,
sí, sí,
just al revés del que fa cada dia.
Avui li han canviat els bioritmes.
Doncs mira, faran aturades a Girona, Torelló i Calldetenes. I l'altre equip estarà liderat per Francesc Garriga i Laia Tudel i tindrà parades al Vendrell, Tarragona i Tàrrega. Els dos equips es reuniran a Manresa, on hi haurà una gran final de festa. Les parades més importants seran les de Girona, Tarragona i Manresa. A Girona, Ricard Ostrell, Elisenda Carot i Xavier Solà seran al Centre Cultural de la Mercè de 10 a 12, i a més hi haurà les actuacions musicals d'Amazonis, Josex i Renaldo i Clara. A Tarragona, de 12 a 2, Catalunya Ràdio emetrà la programació des de la plaça Corsini, amb Francesc Garriga, Roger Escapa i Marta Romagosa, entre d'altres. A més, hi haurà actuacions de Svetlana, i també seran els que no sortim d'aquí. A Manresa, al Museu de l'Aigua i al Tèxtil, serà l'estudi improvisat des d'on s'emetrà la programació especial. I hi haurà els realitzadors de la casa, entrevistes i les actuacions musicals de Llum, Pere Gené i Strombers, a partir de 6:45. A totes aquestes parades s'hi podrà accedir, el públic hi podrà accedir sense que calgui fer cap reserva. És allò de primer que arriba, primer que seu, eh, sí, també. Durant tota la jornada es faran entrevistes en moviment i participaran realitzadors de la casa actuals i històrics, com Neus Bonet o Xavier Grasset. I hi haurà connexions especials amb el Solsonès, l'Urgell i la Ribera d'Ebre.
Perfecte, doncs visca la ràdio. Gràcies, Marc.
Visca.
I ara hi afegim la mirada de la presidenta de l'Acadèmia Catalana de Cinema i col·laboradora del Catalunya Nit, que aquesta setmana ens parla de la implicació del món de la cultura en determinades causes.
El món de la cultura ha tornat a alçar la veu, aquest cop per reclamar la llibertat de Marwan Barghouti, líder palestí empresonat des de fa més de 20 anys i considerat per molts sectors internacionals com una figura clau per una eventual sortida política al conflicte palestí. Artistes, cineastes, músics, intel·lectuals han signat manifest i han fet declaracions públiques que situen el seu cas com una qüestió de drets humans i de justícia política. Des del sector cultural es defensa que la demanda d'alliberament de Barghouti no és un gest simbòlic buit, sinó una crida a reconèixer el paper dels presos polítics en els processos de pau i reconciliació. Per molts creadors, el seu empresonament representa un bloqueig no només personal, sinó també col·lectiu, que dificulta qualsevol horitzó de diàleg real. Aquest tipus de posicionament del món cultural s'ha fet també visible en espais de gran projecció pública, com en els darrers Premis Gaudí que es van celebrar el passat diumenge a Barcelona, on de nou el cinema català ha demostrat reiteradament que no vol limitar-se a celebrar l'èxit artístic, sinó que assumeix la seva responsabilitat social. Els Gaudí, com els Goyas, com els Oscars, s'han convertit any rere any en un altaveu de reivindicacions que connecten la cultura amb els drets humans, la llibertat d'expressió i la denúncia d'injustícies globals. En un context internacional marcat per la violència i la paràlisi política, la cultura recorda que el silenci també és una forma de posicionament i que defensar la llibertat de figures com Marwan Barghouti és, per molts creadors, una manera de defensar també el valor universal de la llibertat i la dignitat humanes.
Catalunya Nit. Noche de luna. Les notícies. Noche de viento. Sota la llum de la lluna. Noche de luna, delgada y calor. Amb Manel Elias. Noche de i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
Pa que respeti, hijo de puta. Mírese, míreme, óigame.
Chema, óyeme, te dije mírese, que iba a hacer esta canción, hijo de puta.
Porque la mala anda suelta.
Que pa' manita. Tranquilo.
Óigame.
Panther, óyeme, estaba pa' vos, hijo de puta. Ojalá que Dios te tenga en la gloria,
porque
papá.
La mar anda suelta.
Póngase trucha que vienen los salvas.
Un minut i arribarem a 12:15. Els pròxims minuts els dedicarem a parlar amb una persona, un periodista que ha hagut d'abandonar el seu país, El Salvador. Des de l'exili ens ho haurà d'explicar perquè va criticar durament el seu president, que és un dels més populars ara mateix a l'Amèrica Llatina, Nayib Bukele. El nostre convidat és el periodista Òscar Martínez, director des del 2020 del Faro.net i que des de mitjans de l'any passat viu a l'exili després de publicar investigacions periodístiques que revelaven pactes del govern amb les mares, les bandes de delinqüents juvenils i altres irregularitats. ¿Sabe por qué? Porque la mar anda suelta. Fíjese, míreme, óigame, trúcheme, cuídese. Óscar Martínez, buena nit, buenas noches.
¿Qué tal, Manel? Un gusto de acompañarte.
Muchas gracias por atendernos. Enseguida hablaremos de su libro, pero ya lo primero que tenemos que dejar claro para también que tengamos todos una idea de cómo están las cosas ahora mismo en El Salvador es que tú tuviste que abandonar tu país y no vamos ni siquiera a decir dónde estás por motivos de seguridad.
Mira, sí, es correcto. Nosotros en El Faro hemos publicado varios artículos con documentos, incluso del propio gobierno de Bukele, que revelan desde 2020 el pacto que él construyó con las tres principales pandillas salvadoreñas para ascender al poder. Primero al ser alcalde de la capital en 2015 y luego a ser presidente de 2019. Pero lo último que publicamos fue un video que lo pueden consultar, es abierto, es la entrevista a dos de sus socios pandilleros, dos líderes prófugos, que se llama Las Confesiones de Charlie, está en El Faro, pero esto lo hicimos en video, los entrevistamos a él y a otro líder que describían los pactos a los que el mismo gobierno liberó durante el régimen, y entramos a un terreno que a Bukele le molesta mucho, entramos al terreno de la viralidad en YouTube, que es algo donde él se siente más rey que en El Salvador. Esto alcanzó rápidamente 2 millones de vistas, y en mayo, cuando salimos preventivamente antes de publicar, perdón, a finales de abril, luego supimos que nos iban a capturar en el aeropuerto de San Salvador y a partir de ahí no hemos podido volver. Nos acusan de diferentes delitos. Debo decir que si bien de mi equipo está casi todo el periódico exiliado en los últimos 6 meses, no solo somos nosotros, hay, según la Asociación de Periodistas del Salvador, 53 periodistas salvadoreños en el exilio actualmente.
Claro. Ahora publicas Bukele, el rey desnudo, este libro que ya se puede encontrar en nuestras librerías también. ¿El rey desnudo por qué?
Mira, Bukele ha sido un publicista toda la vida, desde los 18 años dirige una de las empresas o participa en una de las empresas de publicidad de su familia, que es muy pudiente. Bukele ha sido alguien de la clase alta desde siempre, que estudiaba en colegios privados bilingües, etcétera. Y le llevaban las campañas de publicidad a su familia, principalmente a la izquierda salvadoreña, durante muchas décadas, y Bukele aprendió y fue el alumno avanzado en cómo hacer publicidad, es decir, cómo hacer propaganda también, cómo hacer que la gente voltee a ver donde él quiere que vean. Bukele puede ir desnudo por las calles, como en aquel cuento danés del traje del emperador, y la gente no lo señala, les parece que va disfrazado de otra cosa. Bukele le pide al mundo, y muchas de las personas que te escuchan lo sabrán, que volteen a ver el SECOT, su megacárcel, y el mundo la ve y la vuelve a ver. En El Salvador hay 22 cárceles. Esa es la cárcel donde Bukele ha acumulado a las personas que tienen tatuajes en la cara de pandillas, pero en las otras 22 cárceles están languideciendo, sin debido proceso, sin acusaciones claras, bajo jueces, bajo juicios secretos y jueces sin rostro, personas que tienen 60 años y ningún tatuaje ni ningún antecedente, lecheros y campesinos que están saliendo con señales de tortura, como han registrado diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. Pero Bukele, el rey desnudo, le propone al mundo que vean su traje de emperador y la gente lo ve. Bukele es un dictador. Ha hecho cosas, la pregunta es cómo. El Salvador no es un país gobernado por una división de poderes, no es un país gobernado por un Estado, es un país gobernado por un señor, y ese señor se llama Nayib Bukele.
¿Y hasta qué punto, que ahora usted acaba de firmar, ¿no? Es un dictador, ¿hasta qué punto usted mismo está sorprendido del giro que ha podido dar el mismo Bukele?
Mira, no puedo llevármelas, como decimos en El Salvador, de ser el más aguzado previsor de esta situación, Sabíamos desde el principio que Bukele tenía ínfulas autoritarias. Y sabíamos que El Salvador es una sociedad tan golpeada durante los años de la posguerra, firmamos el fin de la guerra en 1992, con una población donde más del 60% tiene un trabajo informal, o sea, venden tomates, trabajan por un salario del día como jornaleros, es gente cuyo verbo es sobrevivir. Cuando tu verbo es sobrevivir, reflexionar es un privilegio que nos ha sido dado a pocos. Esta gente tiene que llevar cena todas las noches. Y la gente desesperada suele empezar a creer más por fe que por razón. La construcción publicitaria de Bukele es la de ese hombre, la del que les dijo, denme todo el poder, quítenme todos los obstáculos, cuando obstáculos pueden ser el debido proceso, la división de poderes, la Corte Suprema de Justicia, los jueces o la Fiscalía, y yo les prometo que les arreglaré los problemas. Entonces la gente creyó de esa forma en Bukele, y Bukele, después de haber pactado 8 años con las pandillas, cuando las pandillas cometen en marzo de 2022 87 homicidios en un solo fin de semana, como presión al gobierno de Bukele, a quien le demandaban algo que él no les cumplía, que aún no sabemos qué es, Bukele decide instaurar un régimen de excepción que tiene cualquier cosa menos excepcionalidad. Llevamos ya más de 3 años bajo ese régimen que permite que cualquier soldado o policía capture a quien quiera y lo mete en la cárcel, en un proceso que puede durar hasta 7 años sin que te hayan condenado. Si a mí me preguntan si en El Salvador ya no hay pandillas, te respondo, ya no las hay. Bukele se las acabó. Eso es un hecho. Yo como periodista no lo puedo renegar. Ahora, Bukele acabó con las pandillas, con el debido proceso, con la democracia, encarceló a 1 de cada 57 salvadoreños. Es el país con la tasa carcelaria más alta del mundo. Casi duplicamos la de Cuba. ¿Es eso, es decir, Bukele acabó con las pandillas? Sí. Y con cualquier rasgo de la raquítica democracia que veníamos construyendo desde 1992.
Claro, usted que es periodista y que hace informaciones independientes para su medio, no sé si tiene más información que digamos el ciudadano medio, o hasta qué punto le compran a Bukele los salvadoreños esta especie de pacto, y acabo con las maras, pero me cargo también la democracia, ¿no? Es decir, por un lado, ha acabado con las pandillas, como usted ha dicho, pero a un precio muy alto, pero su popularidad parece también alta. ¿Cómo se explica?
Mira, Bukele es el vértice perfecto en el que confluyen los cantamañanas. Bukele es alguien que entendió el momento de hartazgo por los partidos de la posguerra, por los partidos que venían desde la Guerra Fría. El Salvador fue donde se dirimió la colita de la Guerra Fría, ya en la guerra que tuvimos durante 12 años. Supo medir el hartazgo, él venía de uno de esos partidos, él fue alcalde 2 periodos con uno de esos partidos, con el FMLN, la exguerrilla. Bukele entendió eso y supo que las redes sociales no eran lo que nuestros hijos ven antes de dormirse, sino que eran un gran potencial para llegar a convencer a la gente de narrativas que estaban fuera de cualquier procedimiento de investigación real o de argumentación exacta. Y lo hizo bien. Es decir, yo no cuestiono a la gente en el país, no me parece que sean estúpidos. Yo creo que una señora que tenía las pandillas afuera de su casa, ahora ya no ve a las pandillas. Esa señora no había visto nunca la Corte Suprema de Justicia, no sabía qué era eso ni cómo se comía. Entonces el intercambio simbólico, el intercambio real, fue poderoso. Ahora, ¿cuál es el problema? Es muchas de esas mismas señoras que ahora quieren interponer un habeas corpus porque el régimen se llevó a sus hijos de esas comunidades empobrecidas a una cárcel donde no saben dónde está su hijo, es esa misma señora la que ahora, cuando va a tocar la puerta de la corte, le dicen, esta corte funciona bajo los designios del rey, y el padecimiento es el mismo. Esa lógica de tiene que haber costos laterales para terminar con un cáncer como el de las pandillas, se derrumba cuando a quien arrestaron es a tu hijo, que iba al colegio a estudiar o que regresaba de trabajar de una fábrica de plásticos. Es decir, el sacrificio en sociedades con un tejido social tan roto ocurre perfectamente hasta que es a tu hijo al que se llevan. Y repito, 2 de cada 100 salvadoreños están presos en procesos secretos bajo acusaciones que, cuando nosotros conseguimos 690 expedientes, en algunas de las acusaciones, en decenas, los policías solo habían escrito mostró nerviosismo. Es así, es decir, yo entiendo por qué la gente le aplaude, pero la lógica de que la democracia se acabó y ahora el autoritarismo debe campar, yo la resolvería con una pregunta: ¿cuándo carajos intentaron la democracia realmente? En El Salvador la respuesta es nunca.
Sí, sí, realmente lo describe usted de manera muy, muy gráfica. ¿Y Bukele hasta cuándo? Es decir, porque si la gente más o menos, por todo lo que nos ha contado, le compró al principio su discurso y ha derivado en este régimen, hasta que él quiera.
Mira, Bukele ya reformó, es decir, sus diputados que son leales a él en El Salvador, coloquialmente se les conoce como pucha botones, que no tienen ningún criterio de decisión. Ya modificaron la constitución para que la reelección sea indefinida en El Salvador, cuando ya el país está bajo un régimen de excepción y aunque hubiera una oposición fuerte, no podrían competir con reglas justas. Y Bukele ya dijo hace unos meses que va a consultar con su mujer y con Dios si él debe proponerse por 10 años más. Yo supongo que su mujer y Dios le van a contestar que sí, con lo cual no creo que vayamos a tener a Bukele para poco tiempo. Es un hombre joven, tiene 44 años, no hablamos de un dictador como Daniel Ortega, que en la Nicaragua de al lado está esperando su muerte. Hablamos de un hombre que tiene años y que sabe que puede ser vulnerable si deja el poder. Creo que tenemos a Bukele para largo. Es un hombre que desde el principio lo dejó claro, él no tiene un proyecto ideológico de nación, él tiene un proyecto mesiánico, donde lo más importante es que él esté en el centro, que él esté en el poder.
¿Qué relación tiene con Donald Trump?
Nosotros nunca habíamos visto una etapa en la que Bukele se creyera tan fuerte. La primera administración anterior de Biden, en los primeros años, ejerció mucha presión, tanto que sancionó a dos de los principales funcionarios de Bukele por haber dirigido los pactos con pandillas. Lo sancionó con sanciones del Departamento de Estado. La llegada de Trump, a quien Bukele apostó todo su lobby en Washington fue alrededor del movimiento MAGA, que es el que rodea a Trump, pensando que Trump iba a volver, y Bukele acertó, leyó bien la política internacional. Trump le ha concedido a Bukele, después del préstamo de su megacárcel para enviar a venezolanos y a salvadoreños que no estaban enjuiciados ni en Estados Unidos ni en El Salvador, en una de las tropelías más grandes del derecho internacional que hayamos visto televisada en vivo, Trump le ha concedido lo que quiera. Tanto que Bukele, que en un acto muy exótico, Bukele tiene este segundo mandato inconstitucional porque lo ganó violando 4 artículos de la Constitución. Las elecciones eran en 2029, pero él las ha adelantado al 2027. Todos pensaríamos, ¿por qué un dictador quiere restarse años en el poder? Bueno, Trump sale, en teoría sale, en el 2028. Bukele quiere quedarse reelecto antes de que Trump deje el poder y, por tanto, antes de arriesgarse a que una administración estadounidense lo sancione o lo cuestione como lo que es, como un dictador.
Pues tal como usted lo describe, ha dicho que tiene 44 años Bukele y que por lo tanto tiene terreno por delante muchísimo, y además con la complicidad de Donald Trump. Con este panorama, ¿cuándo se ve usted viviendo de nuevo en su país?
Mira, yo nunca he sido un hombre muy positivo en general, porque me ha tocado nacer en la guerra, crecer en una posguerra muy violenta y cubrir migración indocumentada, crimen organizado en la región centroamericana y en México. No me he dedicado a ver el lado más positivo y brillante del mundo. Yo creo que voy a volver a mi país de viejo, supongo. Lo que me queda no es pensar cuándo voy a volver, ojalá que no sea de viejo. Ojalá que... Yo tengo 43 años, bueno, los cumplo mañana.
O sea que es de la misma... Primero, felicidades, porque gracias. Aquí estamos a punto de llegar a mañana, ¿eh? Aquí donde, en Barcelona, ya casi medianoche. Y entonces, lo que llama la atención también, que es de la misma generación, ¿eh?, que el presidente.
Sí, tuvimos vidas muy distintas, pero soy de la misma generación. Entonces, mira, yo espero que fue antes, pero la pregunta para las personas que ejercemos el periodismo y que estamos en el exilio, es el presente. ¿Cómo vamos a ejecutar nuestra misión desde el exilio? Porque nuestra misión es informar, el verbo más alto de nuestro oficio es revelar. Y en eso estamos. Estamos cultivando fuentes a la distancia, estamos cultivando fuentes entre el masivo exilio, estamos aprendiendo de las experiencias de colegas nicaragüenses y venezolanos que vivieron esto antes que nosotros. y estamos tratando de seguir cubriendo una dictadura desde un pedazo del mundo donde esa dictadura se ejerce y donde ya no nos dejan entrar. O bueno, nos dejarían entrar, pero a una cárcel.
Sí, sí,
con
sin
lo
salida.
Cual, la pregunta y toda nuestra concentración y todo nuestro credo es cómo vamos a ejecutar actualmente nuestra misión. Y en descifrar esa pregunta ahorita se nos va la vida.
Es Óscar Martínez, l'autor de Bukele, el rei desnudo, per entendre la figura de la persona que presideix ara mateix a El Salvador. Óscar Martínez, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Un abrazo.
Ha sido un gusto, gracias por su interés y te mando un abrazo de vuelta, Manuel.
Gracias.
Porque la mar anda suelta.
Qué pao, manita. Tranquilo.
Óigame.
Panther, estaba pa' vos, hijo de puta. Ojalá que Dios te tenga en la gloria, papá.
Porque la mar anda suelta.
Póngase trucha que vienen los salvas. Caminando despacio por la cuadra. Sus enemigos se van de espalda. Y si hay algún problema, los arregla la escuadra. Calma, calma, calma. Si jode con la mara, le sume las nalgas. Calma, calma, calma. Si tiene pantalones, luego tendrá falda. La mara para, viola y controla. Desde Los Ángeles hasta el penal Mariona. Claro, si...
Dos quarts de 12, és dijous a la nit. Moment de sessió golfa amb l'Àlex Gorina. Àlex, bona nit.
Bona nit. Malgrat el vent, que se me'n va enduguer, per entendre'ns,
sí.
Aquí estem demostrant que es pot fer també ràdio teletreballant.
I tant que sí, i tant que sí. L'important és que ens sentim bé i que et tenim aquí en una setmana, diguem, de ressac encara dels Premis Gaudí. Uns premis on tu, a més, pots votar. Va ser la nit de Cirat i de Frontera, podríem resumir-ho així. Què et van semblar?
A veure, jo estic molt content del bon estat de salut del cinema català i això, a més a més, creix progressivament. Cada vegada opino que bé, el gust és el gust personal de cadascú, tu votes unes, després surten altres, has de ser comprensiu i se suposa que és un vot democràtic i per tant, no és que se suposa, és que ho és, i per tant bé, és el que ha de sortir. A mi em preocupen dues coses, Manel.
Vinga.
Una és aquest premi a Frontera i la Judit, que la que estimo moltíssim, recollint el Gaudí, del que està lògicament orgullosa, era una imatge que a mi em va semblar poc estètica. És a dir, que la presidenta de l'Acadèmia reculli el premi a la millor pel·lícula, cosa a la que té dret la pel·lícula, potser sí, l'han votada, no? I per tant els productors l'han presentada i tal. Però, clar, és una imatge que no ajuda. No ajuda en absolut perquè pot provocar desconfiances. I ho sento, però ho he de dir, saps? Mm-hmm. I, per tant, jo crec que és un petit error de càlcul i és una qüestió de reflexionar en els estatuts i, a part d'això, felicitar-los pel mèrit que té. Però, d'una altra banda, només mencionar que en pel·lícules com, evidentment, Sorda o La Fúria, que tenen molt d'interès, jo crec que actualment s'està votant massa a pel·lícules pancarta, i està bé fer-ho, està molt bé fer-ho, però ens estem oblidant de votar també al cinema. És a dir, que ens deixem només emportar per les causes que defensen determinades pel·lícules, amb les que estic d'acord, però m'agradaria que tornéssim a reflexionar també sobre què és el llenguatge cinematogràfic. I dit això, ja he fet la meva valoració.
Ja has dit molt, i tant. Déu-n'hi-do, sí, ben interessant les aportacions que feies. Doncs va, recuperem el fil de cada setmana. D'entrada, de tot el que arriba a la cartellera aquest cap de setmana, quina és la perla que destaques? En què ens hauríem de fixar?
La veu començar a destacar a vosaltres en una entrevista l'altre dia a José Luis Guerín. Evidentment, la pel·lícula és Històries de la Bona Vall.
Em va encantar a mi, Et va agradar o què?
Sí. A mi és una pel·lícula que m'entusiasma. Ara la sentireu per sota, perquè... Mira-la, ja la tenim.
Sí.
Mira com parlen, En gent autèntica. És la recuperació d'un director que a Minisfree o en construcció va crear un nou gènere, que és el documental posat en escena, ben posat en escena. I cinema de contemplació i de saber escoltar, que això ens falta i molt. I hasta aquesta aproximació al barri de la Bona Vall Bona, que és el barri del petit indi de Marreig, la gent del Besòs i del Rec Comtal, vinguts de tot arreu, i que representen estrats d'història i de generacions on s'estan produint ja els comiats, no? És els últims pobladors d'un poble que va néixer, créixer i s'ha integrat i està aïllat en aquests moments, no? És a dir, un món fet a mà, com les cases, no?, que s'està extingint. I m'agrada moltíssim el que quedi el testimoni d'aquesta pel·lícula del Guerin.
Doncs sí, suposo que tal com s'ha estrenat va directament als Gaudí de la temporada que ve, però candidata...
Molts mesos, és perillós això, falten molts mesos.
Falta molt, falta
memòria,
molt.
Memòria curta, memòria curta.
Això és veritat,
curta, però,
perquè si no el millor documental ja gairebé el tindríem entregat, aquest.
Estic convençut que sí. Sí, sí, absolutament.
Doncs va, Històries de la Bona Vall, a partir d'aquest cap de setmana en algun cinema, s'haurà de buscar bé per trobar-la, però hi serà. I què inspira la secció d'aquesta setmana, Àlex?
Mira, aquesta TV Movie o sèrie d'episodi 6 que podeu veure a Movistar, que es diu Más que Rivales.
Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world. Canada Shane Hollander.
Shane Hollander, I want to introduce myself.
Canadenca, 6 episodis, la masculinitat extrema del món de l'esport, en aquest cas el hockey gel, o de l'esport en general, no? Que és la gent que mai surt de l'armari, o gairebé mai, sobretot els homes, no? I que en un moment determinat posa a prova els personatges, no? L'atracció que poden sentir dos homes jugadors de hockey sobre gel, rivals entre si, la capacitat d'admetre-ho, d'assumir-ho, de viure-ho al límit, no? En una societat tan homofòbica i virilista com és la de l'esport masculí, no? En fi, no és la típica pel·lícula sobre el món gay o pel·lícula d'ambient, sinó és la pel·lícula sobre una revelació, no? La gent que en un moment determinat passa de la por a la valentia i de la valentia a no autoenganyar-se, no? Suportar la pressió externa i allò del què diran, no? I això ens fa moltíssima falta. A mi m'agradaria molt que en el món de l'esport del futbol espanyol masculí comencessin a produir-se sortides de l'armari. I crec que hi ha pel·lícules anteriors que convé recomanar, i si et sembla bé et presento
Som-hi.
4.
Vinga.
Primera oferta. És una pel·lícula que, Más que Rivales, no, en realitat es diu Rivales. I això que esteu sentint és un partit de tennis del Gran Slam, la final, brutal. És una pel·lícula de Luca Guadagnino de l'any 2024, amb dos rivals tenistes, rivals a més amb la mort d'una dona que havia estat jugadora de tennis, que interpreta Zendaya, no? Amics de joventut, però en realitat un triangle. I sembla que el protagonisme d'ella i situar-se al mig d'ells dos serà la temàtica de la pel·lícula. I en realitat, a poc a poc descobrim que el més fort és la tensió sexual entre els dos jugadors. I cada partit és un acte sexual. I els espectadors de la pel·lícula no s'adonen fins a quin punt com estan filmats els cossos, el joc. És com si filmessin com follen davant de tothom sense que la gent se n'adoni. O sigui, el match ball és el límit de l'orgasme definitiu d'aquests personatges que estan fets de cossos, de nuesa, de friccions, de fusió i de suor, com un acte sexual. I per tant és una pel·lícula que em sembla meravellosa i admirable i us la recomano moltíssim. Anem a la segona.
Som-hi. Som-hi.
Guerra de Dios.
I'm trying to do this. Don't you see? I'm trying to sort it out. And I've come all this way up here. And the coach and everything.
Ara estem sentint la veu de Josh O'Connor. És el mateix actor que surt fent un dels dos tenistes de Rivales. I és un pastor d'ovelles al Yorkshire, una pel·lícula de Francis Lee del 2017, no?, que viu la soledat, les ovelles, el clima extrem, l'absència de dones, si no són de pagament, cerveses la nit quan arriba a un poble, com a molt, fins que arriba un immigrant romanès, alerta, país d'una masculinitat i homofòbia absoluta i total, que l'ajuda amb les ovelles i el treball dur, els cossos alerta, el tenir-te al costat tota l'estona, respirar l'uníson fent la seva feina, les necessitats que té el cos humà en moments determinats, acaben fent passar el personatge de la frustració a l'emoció d'una aventura explorativa que es produeix i que és acceptada per tots dos. A més, enmig de la natura, que és un espectacle, perquè la natura, tot, animals, plantes, tot, és sexe sense condicionaments, en activitat permanent, i per tant ells acaben convertint-se en una cosa absolutament integrada en l'ambient. Per tant, una pel·lícula també meravellosa sobre com en un bon absolutament masculí pot néixer també la vivència sexual. Tercera oferta.
Som-hi.
Mira, la que ha guanyat el Premi Gaudí el millor actor, Mario Casas, a molt lluny de Gerard Oms.
Bueno, pues ya no se puede.
¡Eres una mierda!
¡Va! ¡Quiero payarla! ¿Qué cojones me estás llamando?
¿Qué cojones me estás llamando? O sigui, marica, me estás llamando marica? ¿Qué pasa, no? Mario Casas en aquesta pel·lícula interpreta, en certa manera, el mateix director del film, Gerard Oms, que fa una mena de confessió d'una experiència viscuda, fan de l'espanyol en un partit internacional que els porta a Utrecht. I, evidentment, grup de fans de l'espanyol, absolutament masculins, allò també homòfobs, etcètera, etcètera, i ell és un d'aquests personatges, no? I, a més, ha de semblar-ho, ha de semblar-ho davant dels amics, no? Però té una crisi existencial, es queda a Utrecht, es renuncia a la seva vida anterior, no sap ben bé què li passa, busca feina, no té papers, res de tot plegat, però és que, a més d'explorar una nova vida, acaba descobrint que sent atracció per un altre home, i, a més, un immigrant, i, a més, un immigrant del nord d'Àfrica. O sigui, totalment se li desmorona absolutament tot el que havia viscut fins llavors, i al començament ho rebutja, no? Aquesta masculinitat finalment creix, no? I acaba per admetre la seva atracció per un home i, a més, acabes descobrint que cal marxar del teu lloc de confort habitual per poder obrir pas al teu jo autèntic. Aquest és el plantejament d'aquesta pel·lícula que Mario Casas interpreta meravellosament. O sigui que jo us la recomano perquè és una mena de confessió extraordinària. I us porto una quarta oferta, que la presento immediatament.
Clar que sí, l'última, va.
L'última, va. Com que mai més va poder rodar Galope i Corta el Viento, la pel·lícula que Eloy de la Iglesia volia fer explicant la història d'amor entre un etarra i un guàrdia civil, perquè no el van deixar, us presento El lugar sin límites d'Arturo Ripstein.
Pero un beso de no se lo van a cualquiera. Es más noble, yo le aseguro.
Un hombre tiene que ser capaz de probar de todo, ¿no cree? Pues cuando usted disponga.
Órale, cuñado. ¿No se maricó usted también?
Yo quise.
¡No te hagas! Te vi que lo estabas besuqueando.
Besuqueando, le estabas besuqueando. És una pel·lícula d'Arturo Ripstein, mexicana, també aquí en país, basada en una novel·la de José Donoso, és del 78, i passa en un poble de Mèxic on hi ha un prostíbul, on hi ha un travesti, una reina travesti, Manuela, interpretada per Roberto Cobo, que era el protagonista de Los Olvidados de Luis Buñuel, no? Que està enamoradíssim del machote de Pancho, que és un que va sempre al prostíbul teòricament per les dones, però que en realitat el que li fa gràcia és el travesti, no? I el travesti i li balla i li canta la llegenda del beso i es fan un petó i li agrada el machote i llavors venen els amics que ho han vist al fons i diuen, però tio, que eres un maricón, que eres un maricón, què passa? I llavors ell té una reacció de dir no, però què dieu? No, para nada, però tio, ¿cómo te has atrevido a besarme? No? I a partir d'aquí comença a apallissar-lo brutalment i és una pel·lícula brutal perquè demostra que davant del grup i els altres, el gay covard sempre serà l'homòfob més perillós. I això és una qüestió també com per reflexionar-la moltíssim. Us recomano molt aquesta pel·lícula meravellosa, totes elles, perquè convé anar obrint camps i fins i tot a la televisió ara, gràcies a aquest Masques Rivales, perquè la gent comenci a adonar-se'n de que si no donem un pas endavant més a favor de la llibertat individual, també en això no hem conquerit totes les nostres possibilitats.
Doncs molt interessants. Quatre pel·lícules a l'estil Brokeback Mountain, diguem, eh? Però que no tenim, però més, molt més desconegudes, és a dir, que han quedat apuntades. Acabem amb un pas doble, no?
Això és precisament un pas doble mexicano, estil una mica la Manuela de Roberto Cobo, El lugar sin límites. I visquen los mariachis!
Clar que sí. Dijous que ve hi tornem. Bona nit, Àlex. Del pas doble hem passat directament al so de la rotativa imprinsa a Sant Fruitós del Bages. Lídia, bona nit. Hola, Lídia, bona nit. O potser el Raül.
Hola, Lídia.
La Lídia, ara...
M'escoltes?
Ara sí, que no et sentíem.
Sí?
Sentíem les màquines, però no tu. Què, t'han vale. arribat les portades o què?
Sí, sí, han arribat.
Doncs va, què ens explica l'ara?
Doncs mira, l'Atlètic despulla el Barça i la llunya de la final. Després tenim el PSOE i PP aproven la llei de Junts contra la multireincidència. Espanya supera els 10 milions de residents nascuts fora de l'Estat. Els estrangers aporten gairebé la meitat del creixement del PIB. I Suïssa votarà en referèndum si cal limitar la població a 10 milions. I com a foto de portada, les destrosses provocades pel temporal i diu el vent provoca 86 ferits i deixa el país a mig gas.
Doncs les hem explicat totes o gairebé totes, i el periòdico.
El periòdico, la foto de portada gairebé ocupa tot, i és Catalunya resiste el vendaval, i són diferents imatges de les incidències que han ocorregut en diferents poblacions de Catalunya. Uh-huh. I després tenim una àmplia majoria aprova la llei contra los delincuentes reincidentes, la meitat de la població millennial ha nacido en el extranjero, y la otra noticia, Feijóo propone un plan nacional del agua para evitar sequías e inundaciones.
Molt bé, Lídia. Doncs que acabi d'anar molt bé la jornada, que sabem que és llarga per vosaltres, però sense la vostra feina demà no tindríem diaris. Bona nit.
Bona nit, fins demà.
Tenim més portades aquí a l'estudi també, Marc Güell.
Sí, podem afegir, per exemple, el punt avui, que parlen dels efectes de la ventada d'avui. Aturats per la ventada, les fortes ratxes provoquen destrosses a part del país i castiguen de nou Rodalies. En aquesta portada també destaquen un dels convidats que teníem aquesta setmana al Catalunya Nit, José Luis Guerín, retrat el món sencer sense sortir de Vallbona. És una de les estrenes de demà al cinema, Històries de la Bona Vall. Passem a El País. Obren dient que el govern espanyol penalitzarà a l'IRPF els propietaris que pugin al lloguer. La foto de portada avui del País és per Ábalos i Koldo. Avui han comparegut al Suprem, doncs els veu allà en una de les sales del Suprem. També en portada destaquen que Espanya té ja 10 milions d'habitants nascuts a l'estranger i que Trump posa fi a la limitació de la limitació dels gasos d'efecte hivernacle. Per acabar, destaquen també en portada una entrevista que fan el cantautor Raimon, destaquen aquesta declaració: el feixisme no se n'ha anat, continua aquí, no l'hem sabut aturar.
Gràcies, Marc. Per tant, això és el que trobarem als diaris, però qui connecti demà amb Catalunya Ràdio, Joan Tria, redactor en cap, de què parlarem?
De què parlarem demà?
Potser de ràdio.
A Catalunya Ràdio. Parlarem molt de ràdio, perquè demà és com la festa major de la ràdio, commemoració del Dia Mundial d'aquest mitjà, que des de fa anys a Catalunya Ràdio estem celebrant d'una manera o d'una altra. Demà serà diferent, i ho farem desplaçant-nos per bona part de Catalunya amb dos autocars, un autocar que portarà davant un equip amb el Ricard Ostrell i l'Agnès Marquès, i un altre autocar que anirà per una altra zona amb el Francesc Garriga i la Laia Tudel. Els busos autobusos surten a les 8 del matí d'aquí de Barcelona. El de l'Agnès tira cap a Girona,
sí,
no? I allà començarà el festival durant el camí, amb tot d'entrevistes, tot de salutacions d'històrics de la ràdio, de joves ja de la ràdio també d'aquesta emissora, i la festa durarà fins al vespre. Tots dos autobusos, després de passar per diferents llocs, conflueixen a Manresa, i a Manresa farem una festa al vespre de 2 hores, i tu faràs un programa diferent demà,
sí, demà per, també, per afegir-te a
aquest festival. Això és la cosa grossa que tenim prevista per demà, però demà també tenim un fet que s'assimila a casa nostra, i és que s'estrena el nou corresponsal a Berlín, de 3CAT Info, el Jordi Regàs. S'estrena demà en aquesta conferència de seguretat que hi ha a Múnich, i que ja afronta, diguem-ne, amb un tema de pes d'aquells de clima de divisió entre els Estats Units i Europa.
Doncs demà ho explicarem.
El sentirem.
Moltes gràcies a tots dos.
Bona nit.
És l'hora màgica, 12 minuts i les 12. I el nostre oient misteriós d'avui és un d'aquells botiguers de tota la vida. Ha estat anys i panys darrere del taulell de la històrica cansaladeria Puig, al barri barceloní de Sant Andreu, fins que la va traspassar. Però no pas per quedar-se a casa, em sembla a mi. És el president ara de la Fundació Barcelona Comerç, que agrupa 24 eixos comercials de la ciutat i que aquest any, a més, se li gira feina extra. Barcelona va ser escollida recentment Capital Europea del Comerç de Proximitat 2026, i està, per tant, suposo, en plena preparació de l'agenda d'activitats que han de permetre repensar la botiga de barri. El nostre oient misteriós d'avui és el Pròsper Puig. Bona nit, Pròsper.
Hola, bona nit, bona nit.
Primera pregunta obligada. Has après alguna cosa escoltant avui el Catalunya Nit?
Home, sí. Semblava una mica el camarot dels germans Max. Allà anaven entrant i sortint gent. Molt bé. No, sí, sí que he après alguna cosa. El món és molt millorable.
Sí, eh?
És a dir, la majoria de notícies que hem donat han sigut bastant esfraïdores.
Sí, sí,
bueno,
aquí.
I ha après que a Sant Andreu han arribat a 103 quilòmetres, sí, la velocitat del vent, que el 3 de juliol ve el Van Morrison.
També aquesta te l'has apuntat bé,
aquesta,
eh?
Aquesta me l'he apuntat. I després una cosa que és un mantra que vaig sentint, la reducció de normatives. És a dir, això des d'Europa sempre resulta que...
Sí, sí.
I cada dia s'aproven milers i milers de normes que s'han de complir.
Sí, sí, ara hi ha una mica el sentiment com que si es vol fer front als Estats Units de Donald Trump han de buscar maneres de ser una mica més àgils. Doncs déu-n'hi-do la de coses que has après. Ara passarem al teu nou càrrec, però sabent que havies portat tant temps a la cancel·laderia que m'ha explicat, aquesta xarcuteria, avui has vingut en dijous gras.
Sí, també he après una altra cosa, que ha dit l'Àlex Gorina. Jo, mentre he sigut president del gremi de carnissers i era president de la Fundació dels Oficis de la Carn, que fèiem concursos de botifarrador, jo mai hi participava.
Ah, no?
No fos cas que guanyessis i passés
clar, que diguessin
que va passar amb el Joan Collell.
Exacte,
per
sí,
tant,
sí.
Per tant, també hi ha pres això.
Veus? Molt ben jugat. Aquesta tradició està viva o què?
Molt viva. Aquesta tradició, nosaltres, jo crec que aquí sí que s'ha fet una gran feina des dels gremis per recuperar-la, perquè anava lligada bàsicament a el que era el carnaval. Durant l'època franquista el carnaval estava prohibit i la botifarra d'ou va anar quasi desapareixent. Va ser just arribar a la democràcia en què nosaltres la vam tornar a activar, i avui en dia és un actiu perquè era un aliment bàsicament molt de les comarques barcelonines. Avui en dia es fa tot Catalunya. Ara hem fet un concurs de botifarra d'ou fa 15 dies, i mira, hi ha guanyadors de Manlleu, hi ha guanyadors de Folgueroles, hi ha les Terres de l'Ebre, vull dir que...
Això de posar-ho a la botifarra, quin sentit tenia?
Bueno, tenia un sentit, estem parlant, la botifarra al final no deixava de ser un producte d'aprofitament, era per allargar la proteïna, és a dir, normalment a les cases de pagès es matava el porc per Sant Martí, i la manera d'allargar la proteïna càrnica era posar-hi ous. Si veiem també el que és al Pirineu, bàsicament, fan el farcit de carnaval, que no és ben bé una botifarra d'ou, però també s'hi posa pa i també s'hi posa ou justament per allargar aquesta proteïna.
Ara ho explicava, Barcelona, capital d'aquest comerç de proximitat. D'entrada, per a molta gent li deu sorprendre, perquè quan pensa en Barcelona deu pensar en grans superfícies comercials. Té realment potència el comerç de proximitat a Barcelona?
Sí, sí. I jo crec que hi ha una cosa que hauríem de posar en valor, que moltes vegades pensem que Brussel·les està molt lluny, i realment Brussel·les està molt lluny. Però... mira, tot això va néixer d'una idea, una idea postpandèmica, quan ens vam donar compte que la feina que vam fer amb els nostres veïns, que al final són els nostres clients, quan parlem del comerç de proximitat parlem d'això, el comerç local, és molt... que parlen, és dir, aquesta capitalitat és del petit retail, és del small retail, parlem d'això, parlem de l'establiment que no només fa una activitat econòmica, sinó que a més fa una feina social, no? Vam dir, ostres, hem fet una feina molt important durant aquest temps i tenim la sort que aquí a Barcelona hi ha l'oficina del Parlament Europeu. Em sembla que hi ha només quatre ciutats, no capitals de província, que hi és. Bueno, vam anar allà, ens va semblar una bona idea, però vam tindre la sort que en aquell moment la presidenta de la Comissió de Peticions era una catalana, era la Dolors Montserrat. Bueno, vam deixar allà el projecte i un dia ens truquen i ens diuen, escolta'm, hi ha un cert interès per part de la Comissió de Peticions de que això tiri endavant. Us veieu amb cor de fer un projecte sòlid i portar-lo a la Comissió de Peticions? I sí, el vam portar allà i es va aprovar per unanimitat, que això obligava a passar-ho al Parlament. I després, posteriorment, es va aprovar en el Parlament d'Estrasburg crear la capitalitat. Primer es va parlar que si seria... bueno, no sabien exactament com fer-ho, si seria una prova pilot o ja es constituiria la capital. Com que va treure la millor nota que hi havia, es va pensar que seria una capital com podia ser la del turisme sostenible o qualsevol altra capital.
I com ho notarà el ciutadà? Què veurà? És a dir, què esteu preparant?
Aviam, sí que és veritat que la norma europea sempre és molt garantista. Per tant, una vegada aconseguim això, estem parlant d'una entitat que es deies tu, 24 eixos comercials, bàsicament perifèrics. Nosaltres no tenim ni Passeig de Gràcia, ni Barnacentre, ni la Rambla, ni... En canvi, volem que arribi als nostres comerços. Volem que arribi als nostres comerços, i la manera que arribi als nostres comerços és justament fer activitats, però no només activitats de carrer, sinó que hem d'aconseguir... pues de que segurament es faci un pas endavant al nivell d'això, no? Del que és la cultura empresarial que moltes vegades falta en el comerç més de proximitat, no? Jo crec que aquí ja tenim la possibilitat d'incorporar molta ciència en el món comercial, que jo crec que li fa falta. Però jo crec que és imprescindible que arribi als nostres comerciants. La capitalitat es va presentar, perquè així ho deia la norma, pels ajuntaments. Per tant, ara això està la pilota està a la teulada de l'Ajuntament. Però nosaltres, evidentment, com a sector, nosaltres el que volem és justament que els nostres... és dir, ajudar a que es professionalitzi més encara el nostre comerç, perquè ho està passant complicat, perquè ja les problemàtiques són molt transversals.
A què han de fer front? Per exemple, qui té una petita botiga, bueno, o un petit comerç en un barri, mira, qualsevol de Barcelona que no sigui el centre?
Això que parlàvem, no? La quantitat de normativa... Jo que vinc del món d'alimentació, la normativa era a complir amplíssima. Però només això, tenim un problema de lloguers. Tenim un problema...
De
preus. Tenim un problema de competència desleal amb les plataformes. És a dir, nosaltres demanem equitat fiscal. És a dir, no només equitat fiscal, oi que si un restaurador té una terrassa i paga per l'ús de l'espai públic, aquí ha d'haver una taxa sí o sí de l'ocupació de la via pública, perquè a més és intensiva. És a dir, és igual que sigui diumenge, que sigui la nit, estan plens de furgonetes d'una marca molt determinada.
Els que reparteixen...
Exactament, no? Vull dir, jo crec que això és un greuge comparatiu perquè tenim botiga física, no? Nosaltres, jo crec que amb la pandèmia vam aprendre una cosa, que amb la presencialitat som imbatibles. És a dir, com van arribar les grans superfícies, la gent es pensava que es compraria el petit comerç. No ho va aconseguir. Evidentment, tenim el nostre nitxo de mercat i amb la pandèmia jo crec que vam sortir reforçats. Tenim problemes de relleu generacional, tenim problemes de tindre equips de venda competents. Bueno, hi ha problemes, però es van solucionant, perquè ja dic, són molt resistents.
Doncs esperem que sí, que aguantin i aguantin bé. Ens queden 2 minuts i mig per tancar el dia. Aquí tenim una tradició. Ho fem de dilluns a divendres escoltant una mateixa cançó. La d'aquesta setmana fa així.
Ai, mareta, quina nit. Quina lluna, quin delit. He deixat el cor obert fins que s'apropi el matí. El pecat queda prescrit.
És un tema de la valenciana Abril amb Figa Flowers i també amb Pep Gimeno, Botifarra. Avui tot lliga. I així arribarem al final d'aquest dijous i, com sempre, ho farem cedint l'última paraula. No ens agrada tenir-la. Avui ens ha acompanyat el Pròsper Puig, xarcuter de tota la vida i ara més president de la Fundació Barcelona Comerç, quan Barcelona estrena aquesta capitalitat europea del comerç de proximitat. Pròsper, tindràs l'última paraula per acomiadar-te dels oients de la manera que vulguis.
Bé, no, doncs mira, m'agradaria deixar una reflexió, que parlaven de la importància del comerç de proximitat. Jo sempre dic que l'acció de compra és tan important com anar a votar. Segons com compres, determines com serà el carrer, com serà la ciutat, com serà el poble i amb quina societat vols viure. Per tant, jo crec que la gent hauria de fer una reflexió com fa l'acte de compra.